tornem al Sant Cugat a fons en la Setmana Mundial dels Refredats. Avui la nostra col·laboradora també ve refredada. Tenim un parell de tertulians una mica empiocats, també. La Cala Brau, abans, l'entrevistada, també ens venia amb angines. Serà una mica difícil fer aquesta setmana el programa amb aquestes condicions. Carme Cabús, benvinguda de nou.
Gràcies, bon dia.
Ens portes, com a l'anterior secció, una vegada cada mes, un dels llibres imprescindibles que l'última vegada ens has portat Nina Berberova,
sí.
un retrat de l'exili rus del segle XX.
Exacte.
Avui tornem a Rússia, però abans, Carme Cabús, cal dir-ho, és periodista, correctora, traductora i professora de català per adults. També és escriptora, amb 3 llibres publicats. Si teniu interès per llegir part de la seva obra, ho podeu fer al blog Miralls d'Aigua.
Molt bé, sí senyor.
Exacte. Doncs tornem a la Rússia del segle XX. Vam parlar d'aquest exili rus. jo també tinc problemes amb la veu. Tornem a aquest exili rus, però per parlar, en aquest cas, de la repressió comunista, oi?
Sí, senyor. De les persones que van anar al Gulag, que no van poder fugir.
Comencem parlant de Relats de Colimà, de l'escriptor rus Varlam Shalamov. Primer de tot, què és Colimà?
Doncs mira, Colimà és un dels grans camps de la mort del Gulag rus al límit oriental de Sibèria.
No devia ser un lloc molt acollidor, oi?
No, precisament era un lloc anomenat l'Infern Blanc, i on Shalamov va ser condemnat a treballar-hi 10 anys de la seva vida durant la llarga època del terror de Stalin, que va durar gairebé 30 anys.
Un dels mèrits de Shalamov és poder tornar, no?, d'aquest camp.
Doncs mira, sí, molts pocs autors han tornat del Gulag rus, i menys encara dels terribles camps de treballs forçats de Colimà. Però Varlam Shalamov va tornar, va escriure sobre la realitat de la qual va ser protagonista, i ens ha deixat un conjunt d'uns 300 relats que són únics i corprenedors i que s'apleguen en 6 volums. Aquests relats, precisament, són els que porten el nom de Relats de Colimà.
Són 300, però avui només vols parlar del primer llibre.
Sí, l'obra que vull presentar avui és el llibre primer, que n'aplega 33 de relats. I perquè precisament és en aquest volum, són els seus primers contes, l'autor, Varlam Shalamov, ja a Moscou, un cop alliberat dels camps, un parell d'anys després va començar a escriure, i en aquest llibre va traçant les línies mestres de la seva escriptura, que podem dir que és el cim més alt de la literatura russa.
I el que entenc, el que fa és retratar una mica com era aquesta vida en un gulag, oi?
Doncs sí, mira, exposa minuciosament, de manera directa i descarnada, doncs, la vida deshumanitzada dels reclusos del gulag soviètic. On els presos, doncs, eren desposseïts de totes les seves facultats, on passaven moltíssima fam, la fam era constant, i igual que la crueltat, que era la realitat de cada dia, i on havien de sobreviure en temperatures de menys 40 o menys 50 graus.
O sigui, a part d'estar reclus i amb treballs forçats, per si fos poc, estaves a menys 40 graus i menys 50 graus.
Sí.
Una vida fantàstica, realment.
Sí, però fixa't, malgrat aquesta realitat descarnada, els seus relats traspuen, això és el més sorprenent, traspuen poesia, moltíssima poesia. Una poesia que arrela precisament en la comprensió de tots aquells éssers humans que, com ell mateix, doncs, són al límit de l'existència. Això per una banda. Per l'altra banda, la seva comunió d'alguna manera amb la natura, que ell sacralitza perquè és una entitat superior i lliure, intacta, precisament, l'únic que és intacte, l'horror dels camps de treball.
De fet, a vegades quan ens porten a l'extrem, no?, és quan surten aquestes coses que potser no faríem o no ens atreviríem a fer o no podríem escriure si estiguéssim còmodes tranquil·lament en un sofà al costat d'una llar de foc, no?
Sí, home, doncs d'aquí sorgeix precisament la seva immensa humanitat, en aquest cas, no?, també. I en aquest sentit, amb la comunió amb la natura, sí que m'agradaria explicar Una cosa increïble que m'ha ensenyat Chalamov, per exemple, una de les infinitat de coses que podem trobar en aquell llibre, no? Tu saps que a Sibèria hi ha un llibre que hiverna, igual que un animal?
Un arbre.
Un arbre
que hiverna com un animal, a
sí.
Sibèria.
Sí.
Home, clar, és que per viure allà a Sibèria has d'adaptar-te, no?
I això ho explica precisament Chalamov, i aquest arbre es diu Slanik i s'ageu per hivernar, precisament. I l'autor ens escriu doncs que just comença aquesta hivernació a l'estació més rigorosa.
Mm-hmm. I, per tant, o sigui, el que se'ns explica la història d'aquest... Sí, endavant, que ens has portat un fragment i
sí.
Si el vols llegir, tant.
Sí, perquè hi ha un fragment que m'agradaria, o sigui, textual, mm-hmm. que explica Chalamov, i així veiem una miqueta també el seu estil.
I
no?
Tant.
I ens diu, l'Slanik es vincla més i més a l'estació més rigorosa, s'arrapa a terra i estén les seves potes maragda. I quan comença a caure la pols blanca de la neu, se submergeix en el somni hivernal, com un os. La muntanya, tota blanca, està coberta de bonys nevats. Són els arbres d'Slanik que s'han ajagut per hivernar.
Doncs aquest és Chalamov. A més a més de parlar d'ell, també podem escoltar-lo, llegir-lo, podrem llegir
sí.
Un altre tranquil·lament a casa, però escoltar-lo sí que està molt bé. Entenc que, a més de la natura que envolta aquests camps, també parla de qui hi sobreviu. No qui hi viu, sinó qui hi sobreviu.
Exacte. I l'Slanik precisament és una mostra amb una natura extrema, no? Doncs aquí, en aquesta realitat extrema que estem dient de Colimà, homes agònics, vestits amb parracs, sovint en fases de congelació a les extremitats, treballen a la taigà, talant grans extensions de coníferes en indrets on una escopinada es congela abans d'arribar a terra.
Doncs, la veritat és que un lloc molt, molt agradable per viure no sembla. No? Entenc,
no.
Entenc que s'aprofitaven d'opositors polítics doncs, per construir situacions extremes. No?
Sí, mira, el Gulag, la finalitat de l'estat soviètic tenia dos vessants essencials. No? Una és el càstig exemplar, els suposats crítics del règim, i una altra, molt important, disposant d'una força de treball esclava que impulsés econòmicament el país. Com així va ser, ja que la URSS va experimentar un gran esclat econòmic gràcies a aquesta força de treball de esclava de milions i milions de persones que morien allà anònimament. També treballaven a les mines de carbó perquè Sibèria amaga una riquesa mineral immensa. Llavors ells treballaven a les mines de carbó o bé a les mines d'or, i a les mines sempre hi eren transportats amb senyal de càstig. També els enviaven a construir la carretera de Colimà, de més de 2.000 quilòmetres de llargària, i on els reus treballaven amb simples pics i carretons, i on els cossos dels morts s'enterraven allà mateix.
Com a mínim ja quedaven congelats ràpidament, això és la...
Sí, però és que els seus ossos feien de substitut de les pedres.
És força contundent. Ara parlem una mica de com són els relats de Chalamov.
Doncs mira, això que comentàvem, com són aquests relats, doncs direm que els relats de Chalamov són curts, són aspres i són tallants com un vidre esmolat. No fa gaire descripció, sinó que precisament amb el que ell es dedica a expressar les accions, sobretot. I els que els fa més imprescindibles, que l'hem triat aquest llibre doncs perquè el considerem llibre imprescindible, és perquè no fa cap mena de concessió al més mínim confort o la més mínima complaença. D'alguna manera, o sigui, no...
No té pietat del lector, no?
No, explica la realitat. Mai hi ha cap epifania, perquè no hi ha esperança. És això.
Sí, sí, no, no sembla una cosa per llegir un dia tranquil·lament per passar l'estona així.
Sí.
No et deixa mal cos?
No, perquè és una realitat i tu també descobreixes moltíssim sobre la teva pròpia humanitat. A més, se t'emporta el seu estil literari, que és absolutament deliciós. I llavors, doncs, sí que llegim els seus relats corpresos, esbaleïts i aguantant l'alè, no? Però precisament per tot aquesta descoberta de qui som nosaltres mateixos, no? O sigui, perquè Shalamov ens situa enmig de la realitat i ens fa participar d'aquest horror. Mm-hmm. Que a més, ell expressa amb les mateixes paraules que fem servir per la vida quotidiana.
És com molt proper, no?, també, el llenguatge, per dir-ho d'alguna manera.
Absolutament proper, i alhora, doncs, això ens fa partícips de l'humanitat essencial, també, que resten aquells homes amb qui el poder de l'estat soviètic s'ha acarnissat i que de qui va destruint una rere l'altra constantment qualsevol mena d'esperança.
Doncs hem parlat de com escriu, però potser estaria bé parlar de qui és Varlam Shalamov. Entenc que molt amic de Stalin no devia ser, vist el fet que va haver d'anar a un gulag. Qui era Varlam Shalamov?
Doncs mira, Varlam Shalamov, que és l'autor d'aquests relats de Kolyma, era un poeta, periodista i escriptor rus que va néixer l'any 1907 en una ciutat que es diu Vòlogda, que és a mig camí entre Sant Petersburg i Moscou. I a Moscou ell va marxar de la seva ciutat, va treballar d'obrer i va començar estudis de dret, però de seguida va entrar a treballar al periodisme. I som els temps de Stalin, precisament quan ell va viure aquesta època, i és l'època més brutal i sanguinària de tota l'etapa comunista russa. I ell era crític amb el règim, però simplement era crític, o sigui, per dir una paraula, tu ja podies anar perfectament al gulag,
I
no?
I probablement, per no dir-ne cap, també podria ser que si no li caies bé algú, també t'anessis al gulag, eh?
I a més, saps què passa? Moria tantíssima gent, morien a milions, que necessitaven aquesta força esclava constantment, i molta gent anava al gulag sense cap mena de motiu, no? Simplement perquè havien d'anar reposant tota aquesta força esclava. Llavors, ell simplement deia que, bueno, ell volia recuperar d'alguna manera el testament de Lenin, que Stalin via, o sigui, se n'havia apartat totalment, no? I ell va estar ja una vegada, 5 anys, i la segona vegada hi va tornar, que és precisament de quan ell parla dels relats que fa els relats de Kolyma, i si està als 10 anys, i quina és l'acusació? L'acusació simplement és haver dit que Bunin, un autor rus exiliat i premi Nobel, era un autor clàssic rus.
Dit en un article o haver-ho dit en persona?
Sí, és que podies dir-ho, és que a més en aquest sistema tothom era un delator. O sigui,
Això és típic del totalitarisme, sí. També el règim nazi tenia aquesta...
Sí, no, però jo he estat a Polònia, per exemple, no? I a Polònia, amb una d'aquelles, abans de la caiguda del règim, amb aquelles immenses cues, la gent no deia absolutament res, perquè tothom podia ser un delator, un traïdor, i per qualsevol mínima cosa sigui un silenci absolut. La gent tenia una por horrorosa, no? I d'alguna manera, doncs, amb un cercle d'amics fins i tot, no podies dir res. I per això ell va anar aquí a Kolyma durant 10 anys.
Va estar 10 anys fins al 1953?
Sí, justament la mort de Stalin. El mateix any de la mort de Stalin van obrir els camps i van sortir molts presos, entre els quals hi havia Shalamov.
I llavors, a veure, jo entenc que sense Stalin la repressió no era tan contundent.
No.
Però no crec que poguessis anar escrivint alegrement sobre el gulag. Com va funcionar això?
Bueno, ell realment, després, 2 o 3 anys després de sortir del camp, es va establir a Moscou i comença a escriure els relats de Kolyma. Llavors, als anys 60... durant els anys 60 comencen a córrer ciclostilats, que això passava molt en el règim comunista, que és de sota mà, i van començar a tenir, van ser com un símbol de la dissidència. Llavors aquest sistema rudimentari ciclostilat es deia samizdat. Mm-hmm. I això passava a tots els sistemes comunistes. I d'alguna manera no es podien publicar, però la gent els podia llegir, sobretot la intel·lectualitat. Però no és fins l'època de Gorbachev, a l'any 1987, que es poden editar en el seu propi país en rus. Però aleshores ja fa 5 anys que Shalamov és mort.
I en aquest cas, perquè Shalamov era comunista.
Sí, sí, però ell era comunista.
No era el comunisme que...
No, però estava contra el totalitarisme. Ell era leninista. Llavors el que criticava d'alguna manera és la línia totalitària i autoritària que havia agafat Stalin.
De l'estalinisme, sí. I, per tant, Shalamov, t'he de dir, evidentment, jo també t'ho vaig dir en el cas de Nina Berberova, jo no n'havia sentit a parlar mai, llavors...
Ah, però vull dir una cosa, aquest llibre, vull dir, aquest sí que es pot trobar aquest a les llibreries.
Sí, que sí, de...
aquest sí, perquè a més les estan traduint en català, jo precisament aquí porto llibres en català, i els van traduint, són 6 volums i crec que n'hi ha 3 de traduïts.
Sí, aquest es poden trobar, està editat, sí, es pot trobar a les llibreries.
Sí, en català i castellà.
No hem de fer recerca per trobar-lo.
No, així com la Nina Berberova, que és molt anterior, diguéssim, la publicació, amb ella el podem trobar a les llibreries, sí.
I què se'n diu d'aquest escriptor, per exemple? Me'n portes aquí un fragment del pròleg, sí, d'Antonio Muñoz Molina,
Sí, perquè precisament a l'edició catalana, aquest llibre primer, l'Antonio Muñoz Molina, bueno, ja sabeu que és un escriptor andalús, un gran escriptor andalús, fa un pròleg magnífic i ens diu precisament i textualment això. Diu, no existeix a la literatura un llibre com aquest. Barlam Shalamov no s'assembla a ningú. En primer lloc, és un escriptor d'una capacitat creativa que el situa a l'alçada dels autors més grans. I en segon lloc, Shalamov va tornar d'on gairebé ningú no ha tornat. Per això el seu talent literari es va nutrir de materials que molts pocs altres narradors haurien pogut compartir. I ens diu, el mateix Muñoz Molina, diu, però encara hi ha un altre factor inseparable dels altres dos, que és la seva visió del món del tot refractari als consols i als enganys de qualsevol ideologia, tant si és religiosa com política.
És veritat que si has passat pel que va passar Shalamov al Gulag, el més probable és que no et creguis a ningú.
No creguis, també. Per exemple, hi ha el Solzhenitsyn, que ell es va aferrar d'alguna manera al cristianisme i d'alguna manera tot el que va viure en els camps, que ell també, bueno, ja saps també que era un dissident, que ha escrit moltíssim, ell va dir que tot això ho feia servir per guanyar-se el regne de Déu. De tota manera, és una visió totalment diferent, però jo, hi ha molts detractors de Solzhenitsyn, però jo penso que si has passat pels camps de concentració, se't pot perdonar tot, que sí, t'agafis a la religió o que no t'hi agafis com va fer Shalamov, no?
El que sí que entenc que transmeten aquests relats de Kolymá és, sobretot, aquesta... o sigui, la voluntat dels gulags de deshumanitzar la persona, de treure-li tota dignitat, doncs una lluita contra això, no?
Sí, doncs una lluita contra això i d'alguna manera la seva obra, els seus llibres, perquè els seus llibres sobre Kolymá, perquè ell també havia fet poesia, articles periodístics i algun altre llibre, doncs precisament volen ser el testimoni, el supervivent, tal com és Barlam Shalamov, volen ser el testimoni de tot, tant d'ell mateix, d'això precisament que el Gulag volia despersonalitzar-los, no? I també de tots els homes i totes les persones vol erigir-se d'alguna manera en la veu de totes aquestes persones que van morir allà anònimament.
Dius aquí el guió que Shalamov és un dels grans escriptors en majúscules del segle XX,
Doncs sí, senyor, perquè ell fa art dels esdeveniments dels quals és testimoni protagonista. És capaç de narrar allò per la qual cosa no hi ha paraules. I precisament això que també he comentat abans, no? Els seus relats de Kolymá aporten un tipus de comprensió de la nostra pròpia humanitat que no pot oferir cap altre autor.
En aquest cas deies que està traduït al català.
Sí.
És un llibre, evidentment, de lectura imprescindible, com tots els que ens portes, sí, en aquesta secció. Està traduït al català. Qui ho ha fet?
Doncs mira, dos traductors excel·lents, com són la Xènia Diakonova i el José Mateo. La Xènia, ella va néixer a Sant Petersburg, va viure allà fins als 22 anys i després va vindre aquí a Catalunya. I sap perfectament el català, el parla com nosaltres, o sigui, això que va venir gran, i és una de les grans traductores. També vull dir una altra cosa molt important sobre Shalamov, que Shalamov d'alguna manera ens ensenya també la dignitat humana portada al darrer extrem i en detriment de la pròpia vida. I en aquest sentit, ell ens diu textualment que el seu únic orgull és no haver traït ni venut mai ningú, ni en els interrogatoris ni en els camps de treball. tal com ell cita textualment.
Doncs amb aquesta cita ens acomiadem. Carme Cabús, esperem que et recuperis.
Ai, sí, que es nota molt malament la veu.
No, però et veiem...
Perdoneu.
Per la veu no sé si tant, però nosaltres que et veiem sí que veiem que estàs una mica fotuda, per dir-ho directament.
Sí.
Moltíssimes gràcies per ser avui aquí igualment.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem a la propera secció d'aquests llibres imprescindibles. Nosaltres ara marxem a publicitat i tornem amb el Víctor Alexandre i el cinema a la xarxa.